A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Això del pica pedra només ho pot dir una veterana, eh?
Bueno, una que ha picat pedra.
Bàsicament,
aquesta tota la vida, és una... Tota la vida.
Tota la vida.
Sí.
Tota
sí,
la vida. Sí, i en el teatre català...
I no surtin gaire les fotos. Perquè no hi soc mai, no sempre soc l'especialista, no sé ni.
I en el teatre català hi ha una generació de picapedrers.
Sí, sí, home, tant, i tant.
No sé si tant la d'ara, però que hi ha una generació, diguem-ne, de picapedrers de fa molts anys. Sí.
És una manera diferent de picar pedra. Ara també les noves generacions ho tenen molt complicat, molt, perquè són molts.
Exacte.
Són molts i
no hi ha tanta oferta per tanta gent.
La demanda d'actors i actrius és escassa, perquè la cultura està com està.
D'acord. A molts ens continua cridant l'atenció, però, Rosa, que en diferents àmbits vegi sempre la mateixa gent.
Bueno, sí, per una banda és injust. És injust perquè dius denota una manca de risc.
Per això que ens dius, si n'hi ha molts.
Sí, doncs... i n'hi ha molts de vàlids i tampoc vull dir que tots els que passen per l'escola hagin d'arribar pues, com a tots els oficis, no? I totes les carreres, no? Tothom despunta. Però sí que és cert que jo, per mi el binomi indústria cultural al llarg dels anys ha anat esdevenint més indústria i menys cultural per mi. I aleshores, clar,
s'ha anat distanciant.
El tema indústria suposa una efectivitat a nivell econòmic que pressuposa que has de tenir algú que tingui tirada, normalment que surti a la tele, que faci el Culebrón de la tarda o alguna sèrie que
perquè
surti
a televisió. Perquè si no té tirada.
Perquè si no el públic no hi va, ens hem tornat molt còmodes. Jo recordo la transició recent, mort Franco, quan hi va haver l'explosió teatral de comedians, de juglars, de goll de gom, de... La gent tenia, aquí hi havia un esperit crític i anaves a teatre i hi havia una avidesa i realment, si algú venia de Madrid, venien amb por. Perquè deien, és que el públic català és molt dur, és molt exigent i té molt de criteri.
Tenia raons per ser-ho.
Sí.
Veia davant seu enormes figures del teatre.
Hi ha molta tradició
teatral
a Catalunya, tradició des d'anys i anys, cents d'anys. La mostra són els Ateneus i els 140 anys del Prado, que en molts d'aquests llocs ja s'hi feia teatre des dels inicis. El tema econòmic, o sigui, el fet de demanar un resultat econòmic en una producció, per una banda, força, diria, que hi hagi...
Condiciona
que hi hagi aquests noms que sempre són els mateixos. Per altra banda, acostumen a ser gent coetània o que s'han fet grans amb els directors i llavors confien en aquest mateix equip. Això sumat a la manca de risc, no n'hi vull dir mandra, però la manca de l'esperit de risc, de dir anem a mirar de si trobem algú diferent per apostar... Es dona, però no es dona, jo crec, amb la mesura en què s'hauria de donar.
En paral·lel, sembla mentida, perquè fins i tot en la mateixa televisió tenim, des de l'exemple que ens comenta la Rosa, fins al cas de Merlí.
Per exemple?
Que són actors i actrius.
Sí.
En podem dir així, actors i actrius?
Sí, són actors i actrius.
Actors i actrius absolutament desconeguts fins que
els hi donen l'oportunitat. Jo mateixa era una persona desconeguda fins que el Terrat va confiar en mi per dir-me que presentés aquell programa. Jo portava anys fent teatre, però feia teatre a les comarques de Tarragona i treballava d'una altra cosa per guanyar-me la vida. I, bueno, però el Terrat va apostar, va arriscar, més va arriscar per un equip que no havia fet res, perquè el Soler havia sortit pràcticament res, i l'Albert Om igual, vull dir que no ens coneixia ningú, i va funcionar. Però, bueno, això és menys habitual del que caldria. S'ha de dir que Merlí, amb tot el fenomen que està sent ara, va estar 2 anys en un calaix. Després de presentar el projecte va estar 2 anys en un calaix perquè no la podia...
No hi creia ningú.
I quan hi van creure, mira tu,
l'han exportat a
tot arreu.
Pregunta també per una veterana. Quants d'aquests actors aniran més enllà de Merlí?
Aquesta és la cosa.
Aquesta és la cosa?
Aquesta és la cosa. Hi ha hagut companys més joves que... Algun,
segur,
no, no dic que sigui...
A veure, perquè segur que la Rosa els veu i diu, mira aquest o aquell...
Sí,
sembla que...
Això és una carrera de fons. Aquest ofici és una carrera de fons, no és un sprint. I a Merlí, els actors aquests joves...
Han esprintat de cop.
Han fet un sprint i han arribat a dalt de tot. Això et pot portar a pensar que això durarà per sempre, que si has triomfat ara ja et plouran les ofertes i tant de bo que sigui així. Però no, la història fins ara a mi em diu que no serà així. Vull dir que pot ser que sí, algun, però pot ser que molts caiguin en l'oblit. I això ha passat amb gent que han arribat, que la fama els ha agafat molt joves i s'han com a trastocat, per entendre'ns. Vull dir, no els vull criticar, perquè és normal, perquè realment tot això aquest de la fama et desborda i és difícil de gestionar.
La part de la condició humana, aquest enlluernament, no?
Sí, i si sobretot t'enganxa amb una maduresa primerenca, és difícil.
Sí,
és difícil.
I si ets guapo i generes una atenció especial on vagis, ja no cal ni dir-ho.
Ja ni t'explico. Hi ha hagut gent que ha acabat malament, fins i tot hi ha hagut gent que ha deixat l'ofici. Perquè es pensava, no sé què, i ha entrat en una mena de crisi personal, de dir què passa, perquè clar, això t'ho preguntes, què passa, ja no sóc bona, ja no ho faig bé.
No em criden, no passa.
Comences a dubtar de les teves habilitats, però bueno, és aquesta feina és així, has de tenir temple per estar...
Enyores alguna cosa d'això?
Enyoro de la popularitat pura i dura, o sigui, només d'aquest fenomen que podria tenir algú que ha sortit a Gran Hermano, per entendre'ns,
sí.
que no denota cap valor més enllà, la veritat és que no ho enyoro. No. Jo sempre he sigut una persona molt que m'ha agradat molt fer la meva, que em va encantar anar a viure a Barcelona per l'anonimat, i al cap de poc temps se'm va acabar, i realment era dur de
pair això.
D'estar actuant des que surts al matí de casa teva fins que tornes a entrar, perquè la gent no diferencia segons quin registre tens. Vull dir, si m'imagino que si presentes un telenotícies és diferent, però clar, un format d'humor, la gent es creu com et veu molt propera i és com si et conegués de tota la vida, llavors fa comentaris que de vegades és el moment i de vegades no és el moment en la teva vida particular. Sí que és cert que això denota que la gent admira, se'n recorda. De fet, jo aquest dia vaig anar a Tarragona, em sembla que era dilluns, amb una entrevista a la ràdio també, i pel carrer, per un carrer, anava amb l'autora i jo, i una senyora diu: "Ostres, ets la Rosa!" Clar, pensa, amb el temps que fa que no surto, és al·lucinant que encara em reconeguin. I això m'omple de goig, i em fa sentir molt cofoia i molt... perquè dius, has donat una bona imatge, sí. Has tramès alguna cosa positiva en la gent, no? Ara, el fenomen només d'allò de que la gent veig, ai, mira, això em fa una mandra horrorosa. M'agrada en el sentit d'això, que denota que la teva feina ha tingut un ascendent en el públic i que els ha fet sentit bé i això, però només pel fet de la fama, no.
De fa anys, la Rosa és una dona de teatre.
Sí.
Una vegada més, diguem-ne, ha retrobat sí. Diguem-ne, sí. L'esperit, la vocació original.
Sí, no l'he deixat mai, eh?
No. Però...
He tingut èpoques molt llargues perquè vaig ser mare i m'hi vaig voler dedicar molt de temps i no sempre arriben projectes quan tu vols, llavors la cosa s'ha dilatat una miqueta més, però teatre n'he fet sempre, o actuant o dirigint, o sempre he estat per allà.
Ho dic perquè si ara arribés... El fet de la televisió o d'alguna cosa d'aquest tipus cridaria tant l'atenció? Així,
bueno,
de cop i volta?
Depèn del que arribi. A veure, jo dius, jo que sé, Supervivientes de famosos...
Ja ho dono per descomptat.
Perquè no tinc aquest ascendent a tot Espanya.
El primer dia seria fora, ja.
Però no, vull dir, allò, a qualsevol preu no.
No.
A qualsevol preu, no. Hi ha aquestes alçades de la vida, ja he arribat a la conclusió de que el que més valor té per mi és ser coherent amb mi mateix i dormir tranquil·la cada nit. I segons quines coses no hi entraria, però estic oberta a ofertes i encantada de la vida de fer cinema, de fer televisió, i de fer teatre i de fer el que sigui.
Memòria de les Oblidades és una obra compromesa?
És una obra necessària, jo crec. Compromesa amb la realitat. S'ha de dir que l'autora va tenir accés als registres, als expedients de les preses del convent de les Oblates. Això va ser el que la va moure a fer aquesta història.
Els diem Memòria de les Oblidades, però l'obra té... El títol és un pèl més llarg, perquè recorda...
Sí, bueno, és el subtítol, allò.
Exacte.
El títol de l'obra és Memòria de les Oblidades.
I el subtítol és Les preses de les Oblates, és, o La presó de les Oblates.
No, Víctimes de la Venjança.
Víctimes de la Venjança, aquest? En algun lloc hem vist un altre títol. Víctimes de la Venjança.
O Víctimes de la Derrota, això es diu en el text. Realment...
El context és una presó.
És una presó, és un convent... convertit en presó, que això es portava molt en aquella època de la postguerra, i va ser un lloc que van obrir perquè la presó de Pilats estava a vessar de gent, ja no hi cabien. I aleshores les dones, van portar dones cap al convent de les Oblates. La gran majoria sembla ser eren preses deslocalitzades, com es continua fent. La gran majoria venien de Saragossa, de presons de Saragossa o de Madrid. Que passa que, clar, de les quatre personatges que apareixen en l'obra, n'hi ha una que és de Zamora, una que és de Lugo, una que és de la província de Saragossa i una que és de Girona, però que van a viure a Madrid i allà la van empresonar, per tant va venir de Madrid, tot i que ella era de Gironina.
D'acord.
Aleshores va tenir accés a això, hi ha dades reals de les preses i la part de la vida, que evidentment no s'explica en aquests expedients, però no s'hi explica tot, doncs l'autora ho ha novel·lat, ho ha ficcionat agafant una miqueta la realitat del moment.
D'acord.
Diferents realitats per intentar il·lustrar una miqueta diferents vides.
O sigui, a partir d'aquella documentació històrica, la Tecla Mercurell va vestir una novel·la.
Exacte. Amb diversos personatges. Crec recordar que n'hi van morir 11 en el convent de les Oblates, i d'aquestes 11 se n'han triat aquestes 5. Són 5 dones, de fet, les que apareixen. Jo n'interpreto 4.
3.
Les quatre primeres, bueno, sí, i n'hi ha una que era de, sembla que era de Dosaigües, per allà Tarragona, d'un poble per allà a la vora, i una mica l'autora va dir, és tan pròxima, hi pot haver descendents a prop,
per no ferir,
i es va estalviar de novel·lar la vida, i llavors només s'anuncia,
és a dir, però no es desenvolupa el personatge,
no, es diu el nom i que va ser afusellada i que tal i que qual Pasqual, l'edat que era, és una cosa que hi ha una veu en off i no es diu res més. Les altres quatre sí es desenvolupen.
D'acord. Sí. Cada presa, una circumstància, evidentment.
Sí, hi ha des d'una mare de trigèmins que és barretaire i que amb ella la revolució com que no... Perquè aquella gent diuen, és que és molt reivindicativa. No, dic, no reivindica res. Senzillament, bueno, reivindica el dret a la llibertat de pensament i de viure en pau i tranquil·litat, no? Vull dir, aquesta dona era una mare de tres fills.
I només volia...
Que feia barrets... mal vivia com podia i potser tenia idees una miqueta liberals a l'època de la República, potser va votar doncs els monjos d'aquella època, però més enllà no tenia cap activisme polític, i de fet es diu, a l'expedient no hi consta cap delicte, però em condemnen la reclusió. Vull dir, la segona és una prostituta de 23 anys que no té res a veure, la quarta és una portera de 50 anys que ella està allà, i com que les porteres són d'aquesta manerota,
sí.
No, doncs un dia li diu amb un, què vol dir que no hi pot haver dues maneres de pensar? I, doncs llavors bueno, també la van denunciar i també van anar a petar allà mateix. I n'hi ha una que sí, que aquesta sí, era militant, ella, el marit i el fill, i tots, vull dir, eren de família d'ideals polítics i actius, diguéssim, políticament parlant.
Quan la Rosa va llegir la novel·la, què va passar?
Jo la novel·la, quan me la van enviar per d'allò, soc de sempre de llegir, perquè no em puc esperar allò, dir, quan tinc una estona llarga per llegir-me-la amb calma, no puc esperar. Llavors vaig fer una llegida d'aquelles amb diagonal, que es diu, fins baix. I em va frapar molt. Suposo, no sé, m'imagino que és per la meva, pel meu ADN o la meva sensibilitat respecte a aquest tema, perquè doncs a casa meva els meus avis per totes dues bandes van ser represaliats, i llavors
per totes dues bandes.
Per totes dues bandes, sí. Uns estan enterrats a Mèxic perquè van haver de marxar, i de fet tota la meva família de ma mare estan a Mèxic, ella es va quedar aquí. I
tota la resta de la família a Mèxic?
Sí, perquè ella era molt petita i clar, la van deixar perquè això s'acabarà de seguida.
Sí.
I van marxar, clar, i després van anar naixent fills.
Aquell pensament de tants, això s'acabarà de seguida.
Però ja no va, sí.
Això s'acabarà de seguida.
Ja no van poder tornar.
Ja no van poder tornar. Això, un costat deies, la banda de la mare.
Sí, bueno, l'àvia sí que va tornar, però avui ja ma mare ja em tenia a mi, imagina't com va tornar. Sí. I per l'altra banda també, l'avi patern també va estar... De fet, va sortir ara, que em va fer molt de goig, i per això encara em dol més que el Mundó estigui empresonat, perquè va ser un... Ho vaig llegir aquest dia a Facebook, diu, el que va donar, va retornar la dignitat al meu avi, que ara estigui a la presó, és molt dur. perquè estava dintre d'aquestes sentències que es van anul·lar en el Parlament ara.
D'acord, fa 4 dies d'això.
Fa 4 dies, doncs sí, doncs un era el meu avi patern,
avi.
Sí, que també va estar 7 anys per tots els penals d'Espanya i al final ja, quan tenia tuberculosi, ja que per morir-se ja van dir, bueno, ara ja et deixem anar cap a casa a morir, uh-huh, perquè no... Llavors, clar, quan has crescut amb aquest ambient familiar, ets molt sensible a tots aquests temes. I més, em va frapar encara més, o em va enamorar més, perquè s'ha parlat molt de les injustícies de la guerra i de la postguerra, i han sigut. I a vegades diuen, per totes dues bandes, segurament, perquè en una guerra no hi ha...
Sí, sí,
la
tothom,
justícia,
tothom pot explicar precisament.
Exacte, i desapareix. Però de les dones que van patir la guerra, perquè clar, els homes van anar al front i van morir tants, però de la vida que van patir les dones durant tota aquella època, de les dones en general, dintre la societat se'n parla poc, en general, però en aquest conflicte encara menys, i per això trobo que és un testimoni necessari, perquè dius, no van anar a lluitar al front les dones, però van patir les conseqüències d'aquesta guerra tant o més que els que hi van anar.
I la seva era una lluita quotidiana, no?
Quotidiana, i l'agonia era duradora, vull dir que aquells els que han sobreviscut també ha sigut horrorós, però vull dir, no vull dir que sigui bufar i fer ampolles, anar al front i matar, però vull dir, sabien a què anaven, sabien què feien, potser molts no, perquè hi havia la lleva del Vivero, ara estic sent injusta. Però bueno, hi havia uns ideals, hi havia una qüestió concreta que anaves allà, l'altra cosa era el dia a dia amb totes les mancances.
I en qualsevol cas s'ha parlat molt més dels que van anar.
Exacte, i
que no de les que es van quedar.
Justa. No vull desmereixer els altres anys, al contrari, però vull dir, està clar que les dones se n'ha parlat poc, molt poc, i trobo que està molt bé.
Sí, que d'alguna forma la novel·la va despertar també aquella necessitat de dir, bé, en veu alta podem posar tot això.
Sí. Sí, és que crec que és necessari, perquè en general d'aquest episodi se'n sap molt poc, malgrat diuen que doctrin, no sé qui, ho deixarem d'allò, no sé qui doctrina més, perquè clar, en els llibres d'història el tema de tota l'època franquista, de la guerra civil i la postguerra, s'hi passa molt de puntetes, estic convençudíssima que s'estudia molt més la Segona Guerra Mundial.
Segurament, perquè tots plegats hem passat sempre molt de puntetes. No?
Perquè ens hi hem fet passar. Perquè jo recordo de petit a casa estar parlant en el d'allò al menjador de casa i mons pares més d'una vegada allò fer-me baixar la veu que no ens sentin, perquè hi ha hagut molta por i és que va ser molt dur, és que la repressió va ser duríssima, vull dir que...
entre gent que tenia por a la repressió, entre gent que no volia de cap manera tornar a recordar moments especialment traumàtics de la vida i que
clar,
per tant
clar,
havia reconegut això de la seva existència, perquè si no sabia que mal viuria tota la resta de la seva vida.
Sí, per poder sobreviure.
Per supervivència emocional, gairebé diríem.
Sí.
D'aquesta barreja n'ha sortit un estat actual de coses, en què encara continua, suposo, passant el que li passa a la Rosa, no? Agafes un text
clar,
i resulta
és que... És que jo al·lucino quan fan enquestes pel carrer, en programes d'aquests, i parlen de Franco i no saben ni qui és. Dius, d'això no fa tant... Jo el vaig veure viu, aquest home. Vaig celebrar amb cava la seva mort. Ho sento, però sí, vaig brindar amb cava. Perquè va ser molt dur, perquè a casa es va patir molt. I dius, jo ja era aquí, i quan em vaig matricular a la universitat em van dir, háblame en cristiano. I ja havia mort, eh? Dius, això ha quedat molt impregnat, molt impregnat a tot arreu. I dius, més just una cosa que l'altra, no ho sé, però vull dir, va haver dos bàndols, d'un s'han sabut les bondats teòriques de l'oficial, del guanyador, diguéssim, i de l'altre se n'ha sabut molt poc, molt poc.
Com et fiques dins de quatre papers, quatre vides?
Com m'hi fico? És complicat. Jo treballo molt, me n'adono, no treballo acostumo a començar per la corporalitat del personatge. I llavors l'he de veure, sempre la última em va costar molt de trobar-la, molt. Però si començo per la corporalitat ja et dona una cadència de veu, un timbre de veu diferent, i a part de les quatre coses pel que diu el personatge, doncs et dona certes pistes, i la resta Tu inventes.
Dic per allò, eh? És clar, d'una mare de trigèmins, una prostituta, una portera...
Sí.
Veràs.
Són energies diferents.
Són energies diferents.
Són cossos diferents, corporalitats diferents. El cos és el meu, però la postura corporal és diferent. La veu està col·locada en llocs diferents. I bueno, és clar, és que la història... És que no ho sé. No ho sé de teoritzar gaire. És com una mena de procés d'aquells, d'una fermentació, saps que dius, no sé què passa, però quan surt, està allí, doncs això.
Això ho marcat pel que hem vist, en una escenografia molt sòbria.
Absolutament sòbria.
Absolutament sòbria.
Dues cadires i un penjarrobes.
Dues cadires i un penjarrobes.
Sí.
I
un músic.
I un músic.
I un músic que m'acompanya, que és el Ferran, que ha composat les músiques expressament per l'espectacle, i que, com deies, que ja es va tornar a muntar aquesta obra, es va muntar amb motiu, crec que d'algun aniversari del memorial Lluís Companys de Tarragona. En aquell moment la proposta va ser d'un piano, també amb músiques, i bueno, el muntatge va ser diferent. En aquesta ocasió jo vaig dir, jo un piano no li veig. Una, perquè trobo que és un piano... Després m'ho va dir el músic, diu, clar, és que el piano potser és més burgès, dic, deu ser per això. Sí, vull dir, és més suntuós.
Costa d'encaixar, un piano, sí, dins d'aquesta escena tan sòbria.
Per volum, ja és...
Diguem-ne que és un element, sí, que pertorba, sí, aquesta...
Ja era... Però, i llavors, clar, el Ferran també toca l'acordió. I dic,
no hi ha instrument més propi dels temps difícils,
clar,
que un acordeó.
Digue-li
acordeó, digue-li violí, digue-li...
Exacte, potser recordo una mica, al principi ens recordava una mica el rotllo francès,
sí,
no? Perquè,
sí,
però,
sí.
Però no, és més del poble, diguéssim, més. I a part d'això, l'esperit pràctic i minimalista que guia la meva vida en el món teatral, i és que com més petit i més transportable, millor.
Menys és
més. Si hi ha dues alternatives, una és voluminosa i l'altra no, la que no ho és.
Perquè la intenció vostra és anar girant.
És fer gira. I aleshores, clar, simplifica moltíssim el transport, els costos de transport, perquè l'altre has d'ajustar molt en el preu per mirar de fer-ne, i clar, tot el que puguis economitzar està bé.
I per aquells que diguin, bé, això és la història de quatre dones... Més enllà d'això, la reflexió final de l'obra quina és? Si després d'estudiar-la, després de tot aquest procés que li ha suposat a la Rosa, des de la lectura de la novel·la fins a la posada en escena.
La reflexió final és que han passat 80 anys i estem allà mateix. Perquè, de fet, dic frases... ahir vam fer l'assaig general i hi havia la Carme, la presidenta del Prado,
sí.
I n'ha fet una...
Una publicació a Facebook.
A Facebook.
Dient que li donava la sensació que...
No saps massa on ets, si l'any 36 o l'any 2017. I es diuen frases que és com si estiguessin escrites ahir mateix. De l'estil de que, vull dir, que els consells de guerra eren peripè, que ja la sentència ja estava dictada. Saps? Moltes coses que ens transporten a fets molt recents i
que sacsegen una mica, vaja.
I dius, hòstia, noi, aquesta novel·la està escrita, o sigui, aquesta obra està escrita fa 2 anys, però això passava, reflecteix una normalitat, una realitat d'aquella època, i dius, i quan ho llegeixes dius, ostres, això m'està fent pensar, és que aquella època no la vaig viure, però em ressona molt. I és dur, clar, evidentment les circumstàncies han canviat, les condicions de vida són diferents, tenim una teòrica llibertat i una teòrica democràcia que dius, quan rasques una mica, és com allò, no?, que pintes a sobre de la porqueria i a la que cau la capa de pintura, la porqueria segueix allà mateix. És una miqueta aquesta sensació la que dona, i que no, jo sempre ho he dit, que no ens anem d'oblidar mai del passat. Allò que diuen és que s'ha d'oblidar, s'han de cap ferides, i no, de cap de les maneres no ens en podem oblidar, perquè és l'única manera de no repetir els errors. Però bueno, sembla ser que hi ha gent que diu que oblidem, perquè els errors es perpetuen, ja va bé, no? Ja els hi va bé.
Aquell passat tornarà al Prado versionat d'aquesta,
sí,
manera.
Per una estoneta.
Per una estoneta.
Per una estoneta, sí.
Memòria de les oblidades aquest dissabte a partir de les 9 amb la Rosa Andreu, ben acompanyada.
Sí, amb el Ferran Barrios.
Amb el Ferran Barrios i amb poca cosa més,
sí,
a l'escenari.
Sí, sí.
Rosa, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.
Sempre.